Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Després d'una dècada aixecada, la plaça Espanya encara els últims compassos abans d'estar enllestida. La part d'obra civil ha d'acabar el mes de juliol, de forma que ja es podran reobrir alguns espais. Ara bé, quedarà pendent la part de jardineria. Això serà el que endarrerirà la inauguració total de la plaça. Ho ha explicat avui el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Hi ha tota la part de la gespa i l'arbustiva, que això sí que pot ser de més o de menys. La gespa, de fet, és millor plantar-la a l'estiu. El problema que té és que si la plantem i obrim la plaça, ens passarà que no arrelarà, perquè la gent la trepitjarà, evidentment, perquè hi ha tota una zona de gespa que és trepitjable, que és molt gran, a més, i llavors el que haurem de fer és plantar-ho i deixar que vagi germinant i arrelant. És a dir, que hi haurà una zona de plaça que estarà tancada bastants mesos. La idea seria que quan acabem tota la jardineria obrim la plaça.
Els veïns de la zona esperen en candeletes l'obertura de la plaça després d'anys patint les molèsties dels treballs. Antonio Recio, president de l'Associació de Veïns de Torreguitart, ha recordat que hi ha tota una generació que no coneix la plaça Espanya com a tal.
I que hi ha una generació de veïns que no han pogut gaudir de la plaça i que és un deute que tenim amb ell de dir, hòstia, aquestes persones no han pogut ni sortir aquí a prendre el sol de la plaça perquè hem estat una generació que no han pogut gaudir d'ella, no? I per tant, tots aquests esforços ben caminats cap aquí, no? Diuen que tota l'espera ja sí que valdrà la pena.
Els veïns dels quatre barris que conflueixen a la plaça Espanya van visitar ja els treballs per conèixer el seu estat. De seguida us expliquem com serà la futura plaça Espanya. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 23 de maig amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I també ho fem amb companyia de la Karen Madrid. Repassem aquests titulars. Unitat pel Canvi desapareix com a marca electoral.
La confluència s'integrarà als comuns per les municipals del 2019. Joan Berlanga, cap de llista d'Unitat a les eleccions del 2015, ha explicat que tot just ara es comença a configurar la candidatura.
L'espai comença la setmana que ve. Quina forma tindrà? Quin nom tindrà? Quina estructura tindrà? Això és un element que... Ara simplement tenim a diferent Unitat pel Canvi, quan va néixer no tenia un paraigua nacional, perquè és un espai de confluència local, d'acord, que en aquell moment doncs no hi havia, però sí que ha aparegut un espai de confluència en comú d'aquestes organitzacions, i la concreció local de com s'estructurarà a nivell local, com es farà el programa, com es faran les llistes, quin nom tindrà, quines persones participaran, en el nostre cas no us ho podem respondre perquè és que no ho sabem.
Berlanga també ha confirmat que els quatre regidors actuals d'Unitat pel Canvi formaran part d'aquesta confluència.
La investigació per esclarir la troballa d'un nadó a l'ecoparc de Montcada continua en marxa.
Ara bé, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'organisme del qual depèn la planta, s'ha aclarit que serà molt difícil de determinar de quin municipi procedia el menor. El cadàver del nen va aparèixer dins d'una classificadora de deixalles.
I al llarg del Notícies Migdia tindrem l'oportunitat de conversar amb Maricielo Pajares, que aquest vespre inaugura una exposició a l'Acadèmia de Belles Arts. Obrim la plana de serveis i comencem amb el repàs de la previsió meteorològica. Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, avui la jornada ve dominada pel sol en conjunt i per les temperatures, que són més altes. De fet, els termòmetres ja marquen més de 3 graus en comparació a la temperatura que teníem ahir a aquesta mateixa hora. I a Vallirana ja hem arribat a superar els 27 graus. Esperem que a Ponent arribin a superar aquest valor. Tot dominat, com dèiem, per aquest domini del sol, amb alguns intervals de núvols alts i mitjans, i a punts de la costa poden aparèixer núvols baixos, sobretot al final de la jornada. També a l'extrem nord del Pirineu poden caure alguns ruixats esporàdics. De cara a demà encara es mantindrà aquest ambient de bon temps, hi haurà altre cop aquests intervals de núvols al litoral que es poden durar durant tota la jornada, i a punts de l'interior hi haurà aquestes bandes de núvols, i també a punts del Pirineu, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, poden créixer nuvolades que deixen escapar algun ruixat. De cara al divendres i al cap de setmana, de moment començarà l'ambient tranquil, però de cara a diumenge arribarà un canvi de temps que farà augmentar la nuvolositat i deixarà precipitacions que sembla que durant la tarda puguin arribar a molts punts del territori. De moment això és tot des d'aquí al Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en la situació del transport públic. Funciona correctament? Li preguntem a l'Eva Amalús. Molt bon dia des del Transmet.
Molt bon dia. Doncs sí, en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No tenim constància de complicacions importants i, per tant, la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes, ara us hem d'explicar que ja s'ha normalitzat el trànsit a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord. Un accident havia obligat a tallar dos carrils en aquest punt. També circulació normalitzada a la 2 a Sant Feliu de Llobregat en direcció a Lleida. Tot i això, es mantenen aturades d'uns 2 quilòmetres. I a la ronda litoral, ara mateix, hi ha un carril tallat a l'altura de Ciutat Vella per un accident en sentit Nus del Llobregat. Moment ja d'entrar en matèria. Recta final de les obres de remodelació de la plaça Espanya. La part d'obra civil estarà enllestida al juliol. Un cop acabada, començaran els treballs de jardineria que endarreriran l'obertura total de l'espai fins al mes de novembre. Els veïns de Can Uriac, la Concòrdia, la Creu Alta i també Torre Guitart van visitar els treballs juntament amb responsables municipals per veure in situ com van evolucionant.
Bones sensacions entre els veïns després d'aquesta visita sobre el terreny. Creuen que el resultat final s'acabarà ajustant a les seves demandes, tot i que el projecte ha anat variant al llarg dels anys arran de les obres de Renfe i dels ferrocarrils de la Generalitat. El president de l'Associació de Veïns de Torre Guitart, Antonio Recio, està satisfet que la nova plaça incorpori moltes zones verdes, malgrat que al seu parer no són suficients, així com també un amfiteatre amb graderies per poder realitzar activitats i espectacles. Segons Recio, l'acabament de les obres és un deute amb els veïns que durant una dècada han suportat les molèsties que se n'han derivat.
I ha sigut un procés molt llarg de discussió, de molts canvis per les obres contínues que s'han tingut de fer i sobretot per la enorme paciència dels veïns que han tingut que suportar 10 anys d'obres, en la qual cosa coses tan simples com obrir el balcó no es podia fer pel soroll i per la pols.
El mes de juliol començaran a veure la llum al final del túnel. Serà quan s'enllestirà la part d'obra civil. Immediatament després s'iniciaran les tasques de jardinament amb la plantació de gespa. Els arbres que hi haurà als diferents camins que comuniquen la plaça s'hauran de plantar al novembre perquè sobrevisquin. Tot plegat farà que el nou espai no es pugui reobrir del tot fins a pròxima tardor. Ho ha apuntat el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Si la gespa arrela bé i la gent la cuida, i la gent la cuida vol dir que tot i que posarem tanques, no se saltin les tanques i tampoc deixin anar el gos a dintre de la zona de les tanques, etc etc, que jo entenc que serà així. Si la cuidem entre tots bé, quan plantem els arbres, novembre, desembre, serà quan podrem obrir-la completament a tots els usos i a tothom.
La reforma de la plaça Espanya ha suposat una de les inversions més grans fetes durant aquest mandat. La part d'obra civil ha tingut un cost aproximat de 800.000 euros, mentre que la jardineria en costarà uns 280.000. Segons Guerrero, però, ha valgut la pena perquè la plaça serà una de les més boniques de tota la ciutat, diu. I, per cert, no canviarà de nom. Es continuarà dient Plaça Espanya.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Plana Política, Unitat pel Canvi, concorrerà a les eleccions municipals de 2019 sota el paraigües de Catalunya en Comú. Així ho han confirmat avui des de la formació sabadellenca, nascuda poc abans dels comicis de 2015, com a Unió d'Iniciativa, Esquerra Unida i Podem. Els detalls de la nova candidatura, però, encara es desconeixen. De fet, la setmana que ve hi haurà la primera assemblea a la ciutat per començar a decidir com serà aquest desplegament.
Les cicles definitives o l'estructura de la nova candidatura s'hauran de decidir en les pròximes pròximes setmanes, de manera que a finals de juny ja hauria de tenir forma. D'aquesta manera, totes aquelles confluències nascudes el 2015 de forma espontània estarien englobades sota un mateix nom. Ho ha apuntat avui el portaveu d'Unitat pel Canvi, Joan Berlanga.
Era un moment de transició, eh? En aquest sentit, Unitat pel Canvi haurà estat una candidatura de transició entre doncs, el projecte d'iniciativa Esquerra Unida més doncs, les persones que es van sumar de la indignació del 15M en Podem, no? I que això ara hi ha un paraigua nacional, que és Catalunya en Comú, i que a nivell local, com us deia el Ramon, doncs, hi ha elements a decidir encara, no? Que s'hauran de concretar doncs, a mesura que aquestes persones es reuneixin. Per tant, no us podem concretar això perquè és que encara no ha passat.
Preguntat sobre si els portaveus de cada un dels partits integrants d'Unitat pel Canvi s'havien plantejat postular-se com a alcaldables, Berlanga ha assegurat que encara és d'hora per fer-ho.
Entenem que és important que l'experiència d'Unitat pel Canvi doncs, també sumi en aquest projecte de Catalunya en Comú, però no és el cas perquè aquest espai ha de néixer i per tant es fa difícil postular-se d'un espai que ha de néixer, que cal ha de definir quins criteris trien aquests candidats o quin perfil han de tenir aquests candidats, això tindran uns grups de treball i hauran de parlar-ne, no? Però vaja, em sembla que els tres tenim ganes, no?, de continuar. La idea de em sembla que som tres persones compromeses amb la ciutat i ganes de continuar sumant al projecte, em sembla que sí, no?
Berlanga ha fet aquestes declaracions el dia que Unitat pel Canvi ha fet balanç de la feina feta en els seus 3 anys de vida. Des de la formació s'han mostrat satisfets, ja que asseguren haver complert ja amb el 70% de les propostes incloses en el seu programa electoral. Així mateix, insisteixen que han estat claus a l'hora de crear un govern que tanqués l'etapa bustista.
Per cert, una àmplia representació d'Unitat pel Canvi va ser ahir al vespre l'acte de presentació del llibre Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista de l'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela. En l'acte a la Biblioteca Vapor Badia, el també exsecretari de Comissions Obreres, va assenyalar la importància d'establir un diàleg amb el govern espanyol per acabar amb la situació d'estancament que pateix Catalunya arran del procés independentista.
Una cosa que és bàsica en aquest moment i és entendre que el que es va intentar amb els mesos de setembre i d'octubre no tirat cap endavant, assumir aquesta realitat, aquesta reflexió que fins i tot estan fent algunes forces independentistes i per tant que en aquest moment la normalització passa fonamentalment per una cosa i és intentar establir ponts perquè la fractura social que hi ha a Catalunya no s'ampliï més i per poder recuperar formes de governabilitat tant política com institucional que permeti abordar les problemàtiques de la gent. Aquest és el gran repte que tenim.
Per aconseguir aquesta fita, diu que l'acabar amb la radicalització tant imposada per Quim Torra i Carles Puigdemont com per la de Ciutadans i el Partit Popular. Amb més de 100.000 usuaris l'any i una 70ena d'activitats, el Centre Cívic de Can Rull és un dels equipaments més importants del barri. Enguany, l'espai compleix 25 anys i per celebrar-ho el Vapor Llonc i l'Espai Jove han elaborat un documental amb els protagonistes que han construït la història d'aquest equipament. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. La implicació dels centres cívics a les ciutats neix com una iniciativa dels ajuntaments democràtics per dignificar els barris. Cap a finals dels 80 no hi havia cap espai similar a Can Rull i només els locals petits de les entitats veïnals dels com explica la coordinadora dels centres cívics de Sabadell, Imma Tort.
Es van ajuntar en aquell moment, que era Cifuentes, Via Alexandra i que era plaça Rómulo, uh-huh. i es va fusionar a l'Associació de Veïns de Can Rull. No? I a partir d'aquí, doncs amb el regidor en aquell moment del districte, que era l'Antonio Trives, es va començar a planificar quins podrien ser els equipaments més necessaris.
Actualment hi ha una quinzena d'entitats que programen activitats durant el curs, des de la gimnàstica pels més grans a l'Espai Jove, classes d'anglès o un servei com és aquest Espai Jove. Enguany es podran veure el documental a la plataforma de YouTube, així com una exposició de premsa de la creació del Centre Cívic fins al 27 de maig.
I us ho dèiem en començar, serà molt difícil saber d'on provenia el nadó trobat ahir a l'ecoparc de Montcada i Reixac, així ho determinen els responsables de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han explicat el cas als mitjans. El cadàver trobat ahir a la línia dels envasos de l'ecoparc 2 estava entre residus que provenen de Barcelona i dels municipis metropolitans de la banda del Besòs. Aleix Graell, que més en sabem?
Doncs ara per ara també és un problema establir una data exacta, ja que el cos del petit va entrar al sistema de recollida de residus, ja que dilluns era festa a molts municipis de l'àrea metropolitana i aquest dimarts hi havia acumulades 200 tones de deixalles. Sílvia Batlló, cap del servei de direcció de prevenció i gestió dels residus de l'àrea metropolitana.
s'ha trobat a la línia de tractament d'envasos del contenidor groc. Del contenidor groc aquí arriba part de Barcelona i tots els municipis metropolitans de la banda Besòs. Arriben aproximadament unes 80 tones cada nit de residus i en aquest moment hi havia amagatzemades a la campa unes 200 tones. És a dir, que procedeix de molts municipis, el que hi ha allà, i de diferents dies. Llavors, és difícil de saber de quin moment pertany i a quin municipi.
Els Mossos ja s'han fet càrrec de la investigació i, segons ha informat fonts municipals, el petit podria tenir un any de vida.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Són 3:15, les festes majors esclaten a la ciutat. Divendres arrenquen les dels barris de Nostra Llar i la Concòrdia. Les dues duraran 3 dies i tenen activitats per a tots els gustos. Dinars populars, gegants, diables, concerts nocturns i fires de productes artesanals i de gastronomia. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Aquest cap de setmana no hi ha excusa per quedar-se a casa, ja que hi haurà festes majors tant al nord com al sud de la ciutat. L'Associació de Veïns de Nostra Llar ha preparat 3 dies d'activitats per a tota la família. Com a novetat d'enguany, hi haurà una paella popular per a 150 persones. També destaquen les activitats infantils dissabte a la tarda i durant tot el diumenge. Com expliquen Isabel Pujades i Paco García de l'Associació de Veïns, aquesta és una manera d'unir el barri.
Y bueno, de hecho también por eso es fomentar más las actividades infantiles porque va creciendo la población infantil. Mm. Es la idea de que desde pequeñitos vayan viviendo el barrio. Si en su día el barrio del Nexo de Unión era una fábrica, que ahora el Nexo de Unión sea la convivència, la ciutadania, no?
Amb el mateix objectiu, aquest any torna la Festa Major de la Concòrdia, que només se celebra cada 2 anys. Tant Montserrat Porta, de l'Associació de Veïns, com Pau Recio, de l'Esplai La Llar del Vent, han valorat positivament que tant els més joves com els més veterans del barri treballin junts per la Festa Major. Un dels actes a tenir en compte és la cercavila gegantera, com explica Recio.
És l'únic dia de l'any on traiem els 5 gegants que tenim. Normalment surten a festes majors els gegants nous, els 2 gegants antics, el Quimet i la Laieta, doncs sortiran, i les colles de Sabadell que fem l'intercanvi, com Creu Alta i Gràcia, també estan convidats i ens han confirmat que vindrien, també el Rodal, i també a veure si s'apunten a última hora Covadonga i Pessebristes, també estan convidades a venir.
Els organitzadors confien que el seu programa porti gent de tot Sabadell a la Concòrdia durant els 3 dies de Festa Major.
Més notícies. 4 contenidors d'escombraries calcinats a Calllong.
L'incendi va tenir lloc ahir a les 10 de la nit a l'altura del número 350 de la Ronda Europa i va començar en el contenidor de reciclatge de paper. Les flames, però, van acabar afectant 4 recipients, totalment 2 contenidors de paper i de plàstic i parcialment un de vidre i un d'orgànic. 2 dotacions dels bombers van intervenir en l'extinció del foc amb el suport de 2 patrulles de la policia municipal.
L'empresa gironès industrial internacional de Barberà del Vallès readmetrà el personal acomiadat, inclosos els 4 membres del comitè d'empresa fets fora.
És el principal punt de l'acord al qual han arribat els treballadors i la companyia, que també inclou el pagament de tota la nòmina del maig i l'inici d'un expedient de regulació d'acord amb la normativa vigent. La plantilla de l'empresa va desconvocar una vaga indefinida per protestar contra els acomiadaments de la setmana passada. Tot plegat després que s'iniciés la mediació per part de la Inspecció de Treball.
Moment d'obrir la pàgina cultural de la jornada. 2.000 persones s'han endinsat a la selva del Teatre Sant Vicenç. L'adaptació del Llibre de la Selva ha esgotat les entrades de totes les funcions. L'èxit de la proposta fa que el Teatre Creualtenc es plantegi diverses opcions perquè el projecte no acabi aquí. Entre aquestes hi ha la possibilitat de tornar-la a programar o fins i tot iniciar una gira.
Els directors de l'obra, Carles Campoy i Marc Canyadell, no s'esperaven que la seva versió de la història d'en Mowgli tingués tant d'èxit. Campoy explica que tota la companyia està molt contenta amb com s'ha rebut aquesta proposta a Sabadell.
Doncs tots estem molt, però molt contents de l'experiència, no, diguéssim, de muntar una selva a dintre del Teatre Sant Vicenç. I estem en xoc encara de dir, ostres, hem exhaurit tots els dies, totes les funcions, i no, des del primer dia pràcticament ja s'estaven les entrades, volaven, que donava gust, o sigui, era com un, ostres, què està passant, no? I estem tots en xoc i molt contents i molt feliços.
Des del seu punt de vista, la clau ha estat tota la feina que hi ha al darrere, un treball que va començar fa més d'un any, amb l'adaptació de Roc Oliver, els decorats innovadors, el vestuari de Jordi Brunet i les nombroses peces musicals i balls de l'obra. Campoy també ha explicat que el públic ha sortit molt emocionat amb el projecte, gràcies a la màgia d'aquest muntatge. Per aquest motiu, s'estan estudiant quines serien les millors fórmules per mantenir el projecte viu.
I l'actriu i cineasta Maricielo Pajares ha escollit Sabadell per inaugurar la seva exposició fotogràfica Cor Memento Mori. L'Acadèmia de Belles Arts acollirà des d'avui fins dissabte aquesta mostra d'art contemporani que després farà girar per diferents indrets del món, com ara Nova York, Los Angeles i Barcelona. Per conèixer més a fons aquesta exposició, que compta amb imatges del fotògraf Fran Ruiz, contactem amb Maricielo Pajares. Molt bon dia.
Bona tarda, com estàs?
Cor Memento Mori agafa com a punt de partida una ruptura sentimental. Què és el que volies explicar exactament?
Bueno, no es solamente una ruptura sentimental, de hecho estamos hablando de 13. Bueno, lo que queríamos expresar con este proyecto básicamente es que después de una ruptura sentimental, una parte de uno siempre muere, ¿no? Digamos porque no puedes volver a confiar o te cuesta trabajo volver a confiar en el terreno emocional. Porque parece que nos falta un brazo o nos falta una parte de nosotros mismos cuando esa persona ya no está y hemos tenido un apego durante años. Pero si es cierto, pues eso, que no vuelves a ser la misma persona, ¿no? Entonces, indudablemente, renaces como una persona nueva. Y lo que hemos hecho a través de 13 magníficas fotografías que ha tomado Fran Ruiz y con la ayuda de un equipo maravilloso, entre ellos el coach Edgar Moreno, la coordinadora Chus Pereiro, y Marc Fàbregas, que ha hecho un documental bestial de cómo se han hecho las fotografías, hemos querido mostrar cómo he muerto en cada una de las relaciones.
De fet, aquesta mostra, aquestes 13 imatges, són molt crues. Com ha estat per
tu? Sí.
Com ha estat per tu protagonitzar-les?
Bueno, pues la verdad es que parte del equipo, especialmente Chus Pereiro, no estaba muy de acuerdo en alguna de las escenas que teníamos que recrear por la dureza de las imágenes, porque sí es cierto que se ha pasado por esos tormentos realmente. Cuando la gente vea fotografías en las que estoy colgada del cuello, estoy colgada de verdad, no llevo arnés, en el desmembramiento también había 4 personas tirando de las cuerdas. Ha sido un viaje duro, pero muy intenso y la verdad que en cierta manera muy bello. Ha sido casi para mí una terapia.
Tu et dediques, com sabem, al món del cinema, fent d'actriu i de directora. De fet, vas participar en l'última edició del Festival de Cinema de Terror d'aquí de Sabadell. Ja havies creat aquest vincle amb la ciutat, però què t'ha fet fer el salt al món de l'art?
Bueno, la verdad que como explico en alguna entrevista de las que me han hecho desde que esta locura ha empezado, siempre empiezo disculpándome porque considero que es un intrusismo dentro del mundo del arte contemporáneo, porque como tú bien has dicho, yo lo que me dedico es a hacer cine, soy cineasta, escribo y trabajo como actriz en teatro y en otros medios. Pero me apetecía mucho contar una historia y quizá esta forma de arte tiene una inmediatez que no tiene el cine. En cine tienes que tener la preproducción, luego tienes el rodaje, luego la postproducción, el escribir un libro también toma meses. Y entonces la belleza de la fotografía es la inmediatez. Y sí quería acercar un poco el mundo del cine a la foto y por eso trajimos un coach que es Edgar Moreno, para volver a recrear esa escena de forma real, para llevarme emocionalmente a ese momento de cada una de las rupturas, ¿no? Y luego pues también queríamos mezclar el mundo del cine, porque todos los que hemos participado en este proyecto venimos del mundo del cine, y qué mejor forma que hacer un documental de cómo se ha hecho para que la gente tenga una mejor comprensión del proyecto.
Uh-huh. ¿Y por qué
que Marc Fàbregas lo ha hecho magistralmente, o sea...
¿Per què has triat Sabadell com a punt de partida de la gira d'aquesta exposició?
Bueno, pues Sabadell ha sido porque cuando estuve allí en el Festival de Terror de Sabadell, que de verdad que sorprendida por haberlo ganado con nuestro humilde cortometraje de Beth, estuve viendo una exposición precisamente en el mismo sitio donde vamos a hacer nosotros la inauguración, en la Academia de Bellas Artes de allí, y me encantó. Vi una exposición de cómic que me gustó muchísimo y después hice un viaje a Italia donde un amigo, contándome experiencias personales suyas y demás, pues saltó un poco la chispa de mezclar una cosa con otra, la parte emocional con la fotografía, y allí nació el proyecto. Nació en mi mente y luego lo trasladé aquí al equipo, que enseguida se apuntaron a este coche de Telma y Luis de pegárnosla todos juntos. Así que bueno, pues estamos, yo por lo menos muy contenta y agradecida, sobre todo muy muy agradecida, porque hemos tenido una acogida que tampoco esperábamos. Como te digo, venimos todos del mundo del cine y queríamos hacer algo humilde, algo sencillo, y se nos ha ido un poco de las manos cuando hemos recibido ofertas de Los Ángeles, del Evergreen Stage de allí, de Nueva York, de Málaga, y Ibiza, bueno, ya se ha disparado un poco y entonces estamos un poco sorprendidos y asustados.
Bé, doncs esperem que l'acollida aquí a Sabadell d'aquesta exposició que s'inaugura aquest vespre sigui igual de bona, doncs, i amb la mateixa bona resposta que està tenint a d'altres punts de la geografia. Maricielo Pajares, gràcies per atendre la trucada al Notícies Migdia. Una abraçada.
Merci a vosotros. Un besito.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amuntaltaló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta de crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Recta final del Notícies Migdia amb les informacions més enllà de la ciutat. Comencem per l'última decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que ha enviat el major dels Mossos a judici.
Josep Lluís Trapero i la cúpula de la policia catalana s'asseuran al banc dels acusats per sedició i organització criminal. Ara es tanca la instrucció i s'ha de fixar data del judici oral. Lamela creu que tant Trapero com l'aleshores director de la policia Pere Soler, el secretari d'Interior César Puig i també la intendent dels Mossos Teresa Laplana formaven part d'una organització liderada per Carles Puigdemont que tenia com a objectiu la independència de Catalunya.
I s'ajorna la presa de possessió dels consellers.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que desestima celebrar avui l'acte del nombrament del seu govern i que demanarà empara legal a la Comissió Jurídica Assessora per buscar una via de publicació del decret del nou govern al Diari Oficial de la Generalitat. El govern de Mariano Rajoy té 10 dies per publicar el decret des del nomenament de dissabte.
I la resposta no s'ha fet esperar. La vicepresidenta del govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, insisteix que ara per ara el seu govern no publicarà aquest decret.
Nosotros estamos, como dijimos, analizando su viabilidad y especialmente también la decisión de ayer del Tribunal Supremo. El señor Torra indudablemente puede recurrir lo que tenga por oportuno, igual que el gobierno ha recurrido en otras ocasiones.
I Eduardo Zaplana s'ha traslladat avui a Madrid després de passar la nit a la comandància de València.
La Guàrdia Civil segueix practicant nous escorcolls als seus domicilis després que ahir detinguessin Eduardo Zaplana acusat de suborn, malversació, prevaricació i blanqueig de capitals. El PP ja ha suspès de militància l'expresident valencià.
Les llistes d'espera redueixen un 10% l'últim any.
Segons les dades que s'ha fet públiques avui al Departament de Salut, en un any s'ha passat d'operar unes 1.300 persones cada dia a unes 1.500. En xifres absolutes, ara a Catalunya hi ha 160.000 60.000 pacients en llista d'espera i uns 20.000 menys que ara fa un any. I l'activitat quirúrgica ja supera en un 22,1% el que es feia el 2011.
I Austràlia condemna un arquebisbe acusat d'abusos sexuals.
Philip Wilson s'enfronta a una pena màxima de menys de 2 anys de presó per haver tapat els casos de pederàstia del sacerdot James Fletcher durant els anys 70. Fins al moment és el membre de l'Església Catòlica de més rang condemnat per aquest delicte.
Així posem el punt final al Notícies Migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. També podeu ampliar tots aquests continguts al portal de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.